nostra natura, seguint el ritme que no s'atura.
Coco, el grup format per la Fiona i la Clara, connecta amb el públic des del primer moment. Coco és alegria, intensitat i diversió. Llimona i sal. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Un minut que passa de les 10 del matí. Bravo, que bravo.
Dos hores de programa ja, com qui no vol la cosa, Trias.
Pim, pam.
Això va bé, això va bé. Això va passant bé.
Això va com va.
Bravo, cap bravo.
Ara.
Bravo, cap bravo, és el moment, aquesta sintonia, aquest jingle.
Ui, avui.
De cap bravo. Home, que avui tenim sorteig.
Ara.
Avui tenim el sorteig, hem de recopilar, després ho fem a dalt, a la redacció, totes les participacions sí. d'aquesta setmana.
Que Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, la gent s'anima. Bueno, i no m'estranya, perquè Capbravo és la companyia que us cuida, que us regala cada setmana
ara.
Una cistella aquí, en aquesta casa, en aquest programa, a la Caravana, companyia de supermercats de referència a Catalunya.
Ara.
Catalunya, amb quasi 65 anys d'història. Ahir vas fer l'entrevista aquella dels dinosaures i dic...
Sí. Mira,
jo crec que els ornitòpodes
compraven.
Compraven a Capbravo perquè
productes ells
eren,
bio, eh?
Home, perquè ells eren herbívors.
Clar.
Herbívors.
Sí.
He intentat fer una cosa graciosa i no ha sortit. Però s'ha d'arriscar, en aquesta vida. L'Àngel Martínez, el nostre tècnic, està negant amb el cap, com dient, escolta, què està passant? Bueno, Capbravo, el supermercat que té 65 anys d'història, supermercat urbà de barri, de prestacions, amb un dels assortiments de productes més ampli del mercat per metre quadrat. Ja t'he dit jo que tu vas a un supermercat molt gran... I no tenen el que té Capbravo en un metre quadrat. Jo de vegades he de respirar una mica perquè t'abruma.
Sí. Tu saps allò que vas a un videoclub, els que existeixin, que ja no ho sé.
No, tio, ara,
passes,
això ja no existeix.
Et passes més estona o et passaves més estona mirant, buscant la pel·lícula.
Home, i tant. Sí.
Ara passen Netflix ara, i tot això.
Exacte. És que jo crec que Netflix...
Des de Capbravo passa.
Tinc la teoria que Netflix no és una companyia de veure pel·lícules. És de buscar pel·lícules.
Correcte.
O sigui, tu et passes dues hores de la teva vida mirant allà que pots veure i que no pots veure.
Sí,
i després veus 10 minuts, perquè ja no tens temps.
Correcte,
que
vull dir.
Una cosa així. Doncs Capbravo és allò... tens molt per triar, Aposta per la diferenciació a través de la salut, la producció agroalimentària de proximitat, els productes frescos, l'estalvi personalitzat.
Que és que què més
perquè
vols?
És que pensen en la persona, Trias. Capbravo pensa en la persona. La varietat i la innovació. 3.000 supermercats
són
legión. Jo ho vaig escriure jo al principi de temporada, lo de Son Legión, i no pensava que faria tanta fortuna.
És marca de la casa.
Aquestes coses que de vegades t'hi trobes i fan fortuna.
Sí.
Botigues de nova generació, millor preparades per donar resposta a les noves preferències del consumidor, perquè ara. Tot flueix, tot va canviant, però Capbravo està atent a
és
tot
així.
El que passa. Llavors, la cistella d'aquesta setmana, d'aquest mes, jo crec que és la darrera ja amb
bio,
aquest contingut. És tot bio, mira,
per
recordem.
Per qui ens escolti, que es pugui pensar, però aquí hi ha un iogurt gegant dins. No,
hi ha moltes, perquè hi ha moltes coses poden ser bio, no només els iogurts gegants.
Ara.
Plomes bio.
Ep.
Això és una pasta, per després muntar-te-la com tu vulguis. Melmelada de navius
bio.
I gers. Bio. Blat de moro.
Bio.
Bio. Flocs de cibada integrals.
Bio.
Galetes d'espelta.
Bio.
Aquestes dos no són bio, però no t'he volgut corregir. Cuscús bio.
Veus?
Llenties cuites bio. Això és fantàstic, unes bones llenties aquesta època de l'any. No?
Sí, home, pel fred.
Sí, és pel fred, allò.
Com un xuricet.
Exacte, i que tinguin una mica de costella, saps? Una cosa
així. Que bo, que bo.
I després higiene personal, gel de cibada natural i oli en loció de camèlia i ametlla, allò per la teva pell, perquè estigui esplendorosa, esplendorosa. I la revista Sabor, que és una lectura fantàstica, que t'inclueixen. La cistella en si és maquíssima, eh?
Sí.
Amb el llacet aquell que li posen.
Per anar a comprar.
Els oients que ja la tenen, que ja han estat agraciats, saben molt bé d'en què parlo. I tu, amic, amiga, oient, que m'estàs escoltant, pots aconseguir aquesta cistella que bravo que sortejarem avui mateix. Estàs a temps? Donem temps fins a les... a dos quarts d'una del migdia, perquè després hem de recopilar les dades i tal. Però podeu respondre a la pregunta que us fem cada dia. Us recordo el número de telèfon 663-99-30-62. Això heu d'agafar, aquest número, guardar-lo, guardar-lo, posar allà a Radio Estel, la caravana, cap bravo, el que vulgueu, i allà podeu enviar els vostres missatges responent a les preguntes que us fem cada dia. I cada dia opteu a aquesta cistella que bravo que sortegem cada setmana. Bé, avui és Black Friday. No sé si ho sabeu. No sé si s'ha dit, però
ai,
és Black Friday. Què?
Que tenim el tenim preparat?
El què?
El Raimon.
Està preparadíssim, per suposat. Ara, tranquil, ara sonarà.
Que estic emocionat.
Però el que no sabeu és que també és el dia internacional d'allò contrari.
Ah?
El Buy Nothing Day.
Societat de consum, tu compres un poquet, jo compre un poquet, aquell una miqueta de res, d'això en diran després.
Societat de consum.
I hasta aquí la pregunta, capravo.
Vamos, chicos, con la societat de consumo.
És que indueix Raimon.
És fantàstic, Raimon. Aquí va estar inspiradíssim i jo soc molt fan d'aquesta cançó, que a més retracta una societat, la societat nostra, que és la de consum. Però resulta que el darrer divendres de novembre, que se celebra el Dia Mundial també sense compres, el Buy Nothing Day.
Buy Nothing Day.
No comprar res.
Exacte.
Avui tu has de preparar tot el dia d'abans per no anar amb la
vista. I coincideix amb el Black Friday,
exacte,
eh?
T'explico, perquè s'ha d'investigar les sigles en anglès. Aquest Buy Nothing Day és una jornada mundial de protestes en què es convida tota la població a no consumir res amb la finalitat de denunciar l'actual model de producció i consum i promoure formes de consum alternatiu.
Està bé, això.
O sigui, és el mateix dia, tens les dues
possibilitats. O compres o no compres.
Possibilitats.
O compres molt.
O compres molt. Fas un Sílvia Muñoz, el que podrien dir un
Sílvia
Muñoz. Fas un Sílvia Muñoz.
Espera't els paquets que arribaran avui.
No, no, que he sortit un moment de l'estudi i he hagut de buscar-la sota una muntanya de paquets.
Sí.
Que havien arribat tots al seu nom. Total, que o compres molt, fas un Sílvia Muñoz, o no compres res, fas un Toscano.
Correcte.
Toscano és antisistema.
Ara.
Ja ho sap, no el coneixeu, però ja us ho dic jo. Toscano és antisistema i ell no compra res. Per tant, ahir va fer una entrevista que li... No, a mi porta'm algú que em digui per què la gent fa aquestes coses de comprar tant.
Bueno,
exacte. Total, que coincideix amb el Black Friday, un dels dies de més consum de l'any. Per cert, també és un dels dies en què se't peta el mòbil de notificacions.
Sí,
perquè t'arriba tot...
Tot és Black Friday,
tot és Black Friday avui i les webs i les apps
canvien
l'apariència i tot. Bueno, és tremendo. I la pregunta que us faig avui, tenint en compte que és el Black Friday, compra molt, i el Buy Nothing Day, no compris res...
Sembla Joe Biden, eh? Buy Nothing Day.
Buy Nothing Day. Sí. Bueno, però jo no m'he caigut, encara. Compra... De moment, encara. Però no descarto, eh? Perquè aquí, a l'entrada de l'estudi, hi ha una coseta.
Ja, sí.
I si no estàs atent...
No, però
saps?
Està assenyalada.
Sí, és veritat. Senyalada. Això el Xavi Aguilar sempre està molt atent. La pregunta. Respostes, si us plau, al 663-99-30-62. Comprareu o no comprareu?
No us podia saber.
Està sortint un àngel jazzer.
Sí.
Comprareu o no comprareu avui?
¡Cómprame!
¡Cómprame!
Una mica Àngel Llàcer, això, eh?
Comprar tiene que estar en tu cara, me suena 28.
Saps? Vinga, doncs sou més de Black Friday o de Buy Nothing Day?
Correcte.
Jo...
De què sou?
De què sou? Jo... De quin sou? De quin sou pagareu tot el que esteu...
Tot el que esteu comprant,
que després no us queda res.
Correcte.
De totes maneres, jo també penso que això del Black Friday està mal pensat, perquè t'ho posen a final de mes. Això, jo crec que si ho canviessin a principi, encara farien més mal, saps?
Espera't.
En fi.
Ha sortit el mànager que porta dins.
En fi, ja d'aquí a un consell als amics de Black Friday, poseu-lo a principi de mes, que la gent treballadora farà més gasto.
Lo de gener va molt bé.
Jo no compraré.
Com?
Jo no compraré.
No?
No compraré res.
Avui, vols
per
dir?
Fer una mica la, és a dir, el contrapès, perquè a casa convisca amb una persona que comprarà tot. Ella comprarà tot, jo no compraré res, llavors, es quedarà a mi tant que
a mi. Ara,
hi haurà un
això.
Equilibri.
Està bé.
Si els dos compressin tot...
Sí, 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 sí.
O res.
Jo vaig anar de compres ahir.
Vas anar ahir?
Sí.
En la prèvia.
Mira, un jersei.
Ai, és nou.
Aquest, és nou.
M'agrada.
I la jaqueta que porto avui.
Doncs que sàpigues que m'he fixat aquest matí.
Dic, sí
aquest,
o no?
Aquest jersei no el tinc controlat del temps. Perquè ens veiem molt i al final la roba l'anem repetint.
Sí, 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 sí.
Escolta, doncs aquesta és la pregunta. Respostes al 663-99-30-62. Comprareu avui, o ja heu comprat, a lo millor,
sí.
O no, o us uniu a aquesta iniciativa contrària, el Buy Nothing Day, és a dir, el dia de no comprar absolutament res. Mm. Què et sembla?
Si voleu respondre la pregunta...
Diu, ¿queréis responder la...?
663-99-30-62. 663-99-30-62.
Vinga, va, missatges per escrit o notes de veu. No truqueu, que es torna boig aquest mòbil que tenim aquí. Mòbil molt modern, eh?
Sí.
És un mòbil fantàstic d'última generació. Un iPhone.
Rafa.
iPhone 16.
Sí, 16.
Té trencada la pantalla i tot.
Anem al...
Ah, sí, sí, sí.
Anem.
És que quan m'ho has fet pensava que t'estaves fotent de mi. Ah, no, no, és el tap de suro dels Cabas, Canals i Moner. Aquí estan. Són dos, hem obertos a la vegada.
Sí, sí, sí.
Un per cada...
Apagui!
Apa, cuidao. Els primers dies de la setmana em va donar l'ull. Estic preparat.
Tu ets de Cava, pel Nadal, també.
Home, el Cava no pot faltar. No pot faltar, i a més, si és un Cava de qualitat,
ara,
premium, com són les Caves, Canals i Moner, qualsevol varietat. Val molt la pena, però a més, els amics de Caves, Canals i Moner ens fan un regalàs tota aquesta setmana, ja ho sabeu que m'he estat dient dia a dia. Podeu visitar la Sagrada Família de Franc.
Escolta'm.
De Franc. I no només passar per allà i pensar, quan turista,
sí,
etc. No, que a més ara posen el mercat aquell...
Santa Llúcia.
Santa Llúcia.
Avui anem cap allà.
Home, que si va la girocleta
cap allà.
Avui anem
cap allà amb la Giró.
Doncs mira, la Giró estarà allà, al mercat de Santa Llúcia, i vosaltres, per gentilesa de Caves, Canals i Moner, podeu anar de Franc a la Sagrada Família. Com? És molt fàcil. Tothom atent. Telèfon en mà i apretar les tecles que jo us diré. Perquè per participar en aquest concurs heu de ser el primer o primera a trucar al telèfon del directe del programa per gaudir aquest Nadal d'aquesta entrada doble.
Mira!
Dues entrades.
No m'ho puc creure.
Però si no he dit el telèfon encara. Ja estan trucant.
Sí, 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 sí. Sí?
Ja està.
Per 93-409-2771.
No, no, 93... ja han trucat. És
que ja... No sé si és per la... si és per l'entrada o no.
Sí,
sí, sí, sí, la Núria està posant ulls com a taronges.
Sí.
Escolta'm.
La Núria està agradant molt, aquest
oient. Exitàs
és
de Canals i Moner.
És un regalàs perquè, a més, si ets el guanyador o guanyadora, quan vinguis aquí a Radio Estel, a part de saludar-nos a tots, que ho has de fer obligatòriament...
Si no, no t'undus, això,
No, 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 ens posem tots en filera i és com, saps, com si arribés la reina. Un bes a manos. Ara m'ha agradat això. I el darrere és TH.
Clar, clar, home, t'ho diràs. Doncs mira, mira, sí, sí, m'estan dient que sí.
A part de, bueno, a part de l'entrada doble, t'enduràs també un regal que és l'ampolla de cava Canals i Moner, fantàstic, meravellós. Per tant, pack fantàstic.
Ah, mira, espera't. Cristina, bon dia.
Hola, bon dia.
Ai, mira que està contenta.
Ai,
ella.
Cristina, mira la Cristina.
Bravo, Cristina. L'aplaudim,
Cristina, bravo, vamos. Cristina. Bravo, Cristina.
Cristina, que t'endús aquestes entrades per anar a la Sagrada Família i aquest cava, Canals
i Moner.
I Moner, que és boníssim. Escolta, què et sembla això?
Em sembla superbé i molt, molt agraïda, i molt agraïda a tots vosaltres.
Que bé. Quan fa que no hi vas a la Sagrada Família, Cristina?
Això que m'ha tocat ho voldria dedicar a la meva mare, que està ajudant molt amb aquests moments que estic passant.
Ui.
Es diu Maria Dolors Bellet. I escolta, podria dedicar amb ella.
Que bé, Cristina, doncs dedicadíssim.
Molt bé, i tant.
Aquesta menció.
I tant, que...
Les mares, eh?
Exacte,
les mares,
sempre les mares.
No fallen mai.
I tinc la millor mare del món.
Home, home.
I aniràs amb ella a la Sagrada Família o no?
Si puc, sí.
Fantàstic.
Doncs
regalàs, dos regalàs. Però... Cristina, tenies el número ja anotat? Perquè jo no l'he dit avui, eh? Ho tenies allà preparat.
Com dius?
Que tenies el número de telèfon ja anotat i preparat perquè no m'ha donat temps ni de dir-lo.
Bueno, és que jo cada dia de la setmana us he escoltat i cada dia trucava i col·lapsat el telèfon.
Home,
i avui, doncs clar, he trucat ràpid. Mira, M'ha tocat, estic supercontenta.
Fantàstic. Que bé, que bé.
T'esperem aquí, farem el besamanos quan vinguis.
Doncs quan vulguis, Cristina, ja tens aquí les entrades i aquest cava Canals i Montner, que és per tu. Escolta'm, gaudeixeu molt, eh?
Sí.
Una abraçada i molt bones festes, que vagi molt bé.
I gràcies per escoltar-nos.
Una abraçada.
Absades.
Seria la
sala. Rafa, gràcies. Mira, fem la gent feliç, eh? No, doncs no.
És que tenim...
M'emociono.
No és per res, eh?
M'emociono.
Però tenim la punyetera millor feina del món. Ens paguen per fer això, eh? Tu pensa-ho.
Ara m'has emocionat a mi, tanto. Va.
I no m'aduren el dia de Pasqua. M'aduraran...
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Montner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Montner, més conseller.
De què es parlarà? Amb la redactora de Catalunya Cristiana, Rosa Maria Jané.
Vinga, va, 16 minuts que passen de les 10 del matí i a aquesta hora no saludem Carme Monte, però sí que tenim amb nosaltres Rosa Maria Jané, redactora de la revista Catalunya Cristiana. Rosa Maria, què tal? Com estàs?
Molt bé, encantada d'estar amb vosaltres.
Que bé. Quan fa que no hi vas a la Sagrada Família, tu?
Uf, ara que deu parlàvem, fer, això... doncs mira, potser un parell d'anys. Un
parell d'anys, ja?
Sí.
Estava maqueta, maqueta des de dins ja. Està, olor ha acabat, ja.
Està preciosa.
Sí.
Sempre ho ha estat, però I ara tant. Encara més.
I tant, que per cert, els darrers números que, evidentment, ja heu parlat molt de les noves torres, de les noves figures de la Sagrada Família. Interessantíssim. Aquesta setmana, però, què ens expliqueu del setmanari?
Doncs aquesta setmana us proposem una entrevista. Una entrevista a Pablo Dors. Ell és sacerdot i fundador dels Amics del Desert. I acaba de publicar el llibre de relats sapiencials Los Contemplativos, de Galaxia Gutenberg. Ara estem molt a prop de començar l'Advent, el diumenge 3 de desembre. Per tant, vol dir que tenim 4 setmanes per preparar-nos i que ens acosten al Nadal, no?, a la llum que dissipa les tenebres. I per això us proposem una entrevista que és molt recomanable, aquest sacerdot, perquè ens ajuda a reflexionar sobre l'ombra i la llum. El nostre company, el Joan Andreu Parra, li ha fet l'entrevista a motiu de la publicació d'aquest llibre, que és un conjunt de 7 contes contemplatius pensats com a manual d'espiritualitat quotidiana. Uh-huh. És una entrevista per llegir amb calma, assaborint cadascuna de les respostes del Pablo Dors, que ens ofereix missatges que no deixen indiferent, que és el que ell pretén, no?, que ens toqui.
Està molt bé que ens parlessis de l'Advent en aquestes característiques i amb aquesta entrevista que ho feu així de bé, perquè la gent no se n'oblidi que l'Advent no només és el calendari amb les xocolatines.
No.
Sinó que
no.
És un moment introspectiu.
Exacte, i la societat potser a aquest ritme no ens hi ajuda, no?, a fer aquesta aturada. Però el Pablo Dors ens dona algunes pistes. Uh-huh. Abans us parlava de llum, de les tenebres, sí, que de fet són les llums i les ombres que tots tenim i que són les dues cares de la mateixa moneda, com ens recorda el Pablo Dors.
Sombra i luz. Són les dues cares de la mateixa moneda. O sigui que la luz entra por la grieta de la sombra, no? I que nuestras flaquezas o carencias son finalmente las responsables de la forja de nuestro carácter. Uh-huh. Y que la gracia se abre paso precisamente en momentos donde al menos uno lo diría, porque más bien parece que son cosas negativas, ¿no?
Doncs heu pogut escoltar o comprovar que el Pablo Dors parla amb un to de veu que obliga a parar-hi atenció.
Absolutament. Quina veu, eh?
Has estat tenint una veu profunda, pausada, amb calma. És un gran conversador, s'ha de dir. Mai no interromp l'interlocutor. Sap escoltar, que això és molt important, no? Que això els periodistes també hem de saber escoltar. Escoltar molt, i de vegades xerrem massa. Doncs ell sap escoltar, fa molts silencis i ens convida a anar allò essencial, no?, i a fer més senzilles les nostres vides, que de vegades també les compliquem moltíssim.
Sí, innecessàriament, a vegades.
Molt i molt. I en un moment de la conversa, Pablo Dors ens parla sobre com arribar al control de les emocions perquè no ens segrestin les reaccions, diu, no? Vivim també en moments on les emocions estan a flor de pell i saltem per qualsevol cosa, no?
Sí.
I ell ens explica que necessitem, doncs, entrenament per controlar això. És molt conscient del moment que vivim, de la societat que vivim, un moment molt concret, amb una lògica concreta, aquesta societat, però nosaltres també tenim una lògica, com a individus, no? Tenim una lògica i ens podem plegar a la societat o fer-hi front, no? Comentàveu abans amb el Rafa, no? El Black Friday.
Exacte.
Hi entrem o no hi entrem? I es tracta de sortir d'aquesta lògica de mercat, de capital que ens ofega, no? Uh-huh. És com una dictadura, podríem dir. I per això ell insisteix en la necessitat de dedicar temps a les coses que són essencials i que sabem que són essencials.
Si tu todos los días dedicas, empiezas a dedicar un tiempo para lo esencial y no solo para lo urgente, lo esencial es jugar con los niños, charlar con los ancianos, tener tiempo para la oración, estar en contacto con la naturaleza, hacer ejercicio físico, todas las cosas esenciales que lo urgente no nos arrolle.
Hem presentat el Pablo Dors com a fundador dels Amics del Desert. Uh-huh. I què és Amics del Desert? No? Ells es defineixen com una xarxa de meditadors. Si poseu a qualsevol cercador Amigos del Desierto, trobareu la seva web. Uh-huh. I què volen, no? Què pretenen? Doncs ells, aquesta xarxa de meditadors, treballen l'experiència interior, la pràctica i l'aprofundiment de la meditació o pregària contemplativa i la transmissió d'aquest camí de contemplació d'inspiració cristiana, no? I aquests dies, com deia, que començarem l'Advent, és un bon moment per fer aquest camí o per entrar-hi, per començar. De fet, la paraula meditació ve del llatí i significa romandre al centre. Per tant, la meditació és una peregrinació al nostre interior. Podem parlar d'un viatge al centre de nosaltres mateixos. Uh-huh. I és un viatge apassionant, perquè en aquest viatge descobrim moltíssimes coses, no? I també fa una mica de respecte o fins i tot de por d'enfrontar-nos a nosaltres mateixos, de mirar-nos al mirall, no? Amb les nostres llums, però també amb les nostres ombres.
Jo sempre dic que sempre va bé mirar-se una mica al mirall, per allò de posar-se mono, a un sempre li agrada, no?, mirar-se al mirall, però allò d'estar-s'hi massa estona i mirar-se els ulls al mirall costa més.
Sí.
Doncs és una mica això, eh?
Sí, 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 costa, però ell recomana fer aquest viatge i més és molt necessari, no?, conèixer un mateix. I ell també insisteix molt en el fet que no ens hem de deixar arrossegar per les coses negatives, no?, per les ombres que veiem al nostre voltant. Posem les notícies i que hi ha guerres, fam, injustícies... Uh-huh. Nosaltres mateixos tenim aquestes ombres a dins. I la llista és llarguíssima, però la clau, atents a això, és treure el cap al nostre interior i mirar-nos amb profunditat i amb amor.
¿Cómo poder hacer para no dejarnos arrastrar por esta marea de oscuridad o de negatividad? Pues sencillamente mirándonos con profundidad, mirándonos con amor, ¿no? Es decir, que la única fuente de espíritu, no la única, pero la fundamental, la tenemos dentro, ¿no? Y si tú pones amor dentro, pues echas amor fuera, y si tú no pones amor, pues entonces es decir, que vemos el mundo conforme somos, o sea, no vemos lo que hay, sino lo que somos.
Per tant, en aquest viatge cap al nostre interior, a la maleta hem de portar l'equipatge, aquest amor, no?, que, uh-huh, que diu el Pablo Dors. Però per fer aquest camí necessitem portar amb nosaltres tot el que som. Això vol dir cos, ment i esperit. I moltes vegades no sabem què fer amb el cos. Sembla que ens molesta, no? I Pablo Dors ens diu que la via de la interioritat és la corporeïtat, que no podem ser conscients de nosaltres mateixos, de la nostra ment i del nostre esperit, sense contacte amb la pròpia dimensió corporal.
Porque a nosotros los cristianos no nos han enseñado que el cuerpo puede ser el medio privilegiado, la puerta para entrar en contacto con el misterio, con la interioridad, sino que nos han enseñado que lo que es contacto es el corazón, la mente. Por eso les han enseñado oraciones verbales y oraciones mentales, o oraciones cordiales, devociones, pero realmente no se ha trabajado el cuerpo como camino, ¿no?
Doncs ja veus, Joan, que aquesta entrevista dona molt per pensar, per fer-nos preguntes.
Déu-n'hi-do.
I una de les qüestions que aborda Pablo Dors és el buit, no? Aquest malestar interior, aquest neguit, aquest dolor o patiment que en un moment o un altre de la vida tots hem experimentat o tots experimentem. I doncs des d'aquest buit, des d'aquest forat, és des d'on pot començar tot.
El vacío és el punto de partida. Para mí el paradigma del vacío es el hijo pródigo que de pronto, el relato del hijo pródigo que de pronto siente un vacío en su corazón, un vacío en su estómago, ¿no? Tiene hambre, ¿no? Y eso le hace retornar a la patria, retornar al padre, ¿no? Y creo que el camino espiritual empieza cuando sentimos ese vacío, ¿no? O sea, ahí todos tenemos experiencia de vacío existencial, de vacío afectivo, de vacío sentimental, de vacío económico, laboral, social.
Hi ha molts buits, eh?
Molts buits. En l'entrevista, Pablo Dors no s'oblida de parlar del moment important, molt important, que viu l'Església en clau de sinodalitat. Tot el dia estem parlant d'aquest sínode, no? I de viure en aquesta perspectiva. I ell valora com a molt evangèlic el viratge de l'Església cap als pobres i als desafavorits, i creu que això atorga molta credibilitat ètica a la institució eclesial. Però considera que aquest viratge no ha de ser simplement humanisme i ètic, sinó que ha de ser profundament transcendent i espiritual. La reflexió de Pablo Dors és que s'ha de subratllar aquesta dimensió espiritual de contacte amb Déu, amb el misteri de la llum i de l'amor, no? I que és possible fer-ho avui dia en la nostra societat, en el nostre moment. I per això penso que el seu darrer llibre, que tornem a recordar, Los Contemplativos, ens hi pot ajudar. De fet, ell ho diu, que la seva intenció és que qui llegeix aquest llibre no en surti igual com hi ha entrat, sinó que d'alguna manera, doncs, alguna pàgina, algun personatge o situació el faci qüestionar-se. I entre les situacions que descriu el llibre podem endevinar la presència de l'autor. Ell també ens diu que tots els seus relats són autoficció, són coses que ha pensat, que ha sentit, que li han explicat o que ell mateix ha vist. El Pablo Dors és un autor realment prolífic. Té 8 novel·les, 2 llibres de relats i 3 assajos. I, de fet, l'assaig és el gènere on és més reconegut, però la ficció, ens confessa, li porta més alegria. Així que recomanem molt i molt aquesta conversa en profunditat amb el Pablo Dors.
I que està molt bé llegir entrevistes com aquesta a Pablo Dors, Rosa Maria, perquè jo crec que a vegades llegim una entrevista i ens ho passem bé mentre la llegim i prou. I una entrevista com aquesta ens deixarà tocats i ens deixarà pendents de reflexionar. I
sí,
això està molt bé.
Sí, sí, més una d'aquelles entrevistes que hi pots tornar quan vulguis, que exacte, no s'esgota, no? Quan la llegis descobreixes algun matís, alguna cosa que et toca, no? En un moment donat.
Per si no fos prou, quins altres continguts toqueu aquesta setmana al Catalunya Cristiana?
Doncs aquesta setmana el nostre company Macià Grau ha anat a Montserrat i ha pogut compartir, doncs, amb el nou cor mixt de Montserrat. Aquest cor de nois i noies, ha pogut parlar amb ells, ha pogut parlar amb el director, i diu que respira molt d'entusiasme, molta il·lusió, molta alegria, que es nota en la manera com canten aquests nois i noies. Una cosa curiosa és que dels nois, tots, menys un, són antics escolans.
Boníssim.
Això vol dir que la petjada de l'escolania
marca
sí, sí, i, sí, a més, hi tornen amb agraïment i amb il·lusió i amb ganes, no?
Absolutament.
I aquest cor que un cop al mes cantarà, aquest cor misc, a Montserrat, i descansarà l'escolania aquest cap de setmana.
Si no erres, ara m'equivocaré, Rosa Maria, i m'ho eres tu. El quart diumenge de mes, pot ser, que canten... Sí, jo diria que és el quart diumenge de mes.
Doncs em sembla que sí.
Que canten i deixen descansar l'escolania.
Sí, l'escolania, perquè, clar, també aquests nois, doncs, han de tenir vida familiar, han de poder conciliar. I realment tothom està molt content amb aquest cor, que és diferent, clar. L'escolania són veus blanques.
Clar, no ens hem d'imaginar el mateix tipus de cant, diguem-ho
no,
així.
No, és diferent. El llenguatge també és diferent amb nens que amb gent
més
ja,
grans,
doncs, clar,
sí.
Estan estudiant música i realment estan molt entusiasmats. I per les noies també és una oportunitat, no?, de també recuperar un patrimoni, no?, de Montserrat. També és un reconeixement, no?, a la dona, dintre de l'Església. És un pas que ha estat molt meditat, no ha estat això improvisat, sinó que porten molt i molt de temps estudiant-lo, posant-lo en meditació, també, i ara ha arribat el moment. I realment és una... Us ho recomanem, que pugueu sentir aquest cor mix de Montserrat.
I tant. I a més, aquesta setmana que ens parleu d'una cosa, a mi em té fascinat, això. Realitat virtual a la Catedral de Barcelona.
Doncs sí, és una manera diferent de visitar la catedral, no? Ens hem d'imaginar aquelles ulleres de realitat virtual, no?, que et posen, que tu disfrutes molt amb aquesta visita. Des de fora, clar, fas una pinta una mica rara, no?,
sí,
perquè
sí,
t'estàs movent i això...
Una mica Robocop,
amb aquelles ulleres... però és, permet veure la catedral des d'un punt de vista diferent. Tan diferent que pots ser al capdamunt de tot, de la catedral, i mirar la ciutat als teus peus. I això amb una música especialment composta per aquesta visita. No? Estan diferents idiomes i complementa la visita tradicional, podríem dir. Eh? Una no exclou l'altra.
Escolta, en Pablo d'Ors, Montserrat, la visita virtual a la catedral de Barcelona i un altre nom propi, Berta Fuster.
Berta Fuster és una jove de Barcelona que convida altres joves a participar d'un recés d'Advent, precisament. Hem començat amb Advent i acabem també, doncs, amb Advent, un recés per a joves amb el títol de Déu vol néixer en tu. És tota una declaració d'intencions i ella diu que és un regal per fer als joves per encarar el Nadal, doncs, ben centrats i sabent el que celebrem.
Boníssima aquesta iniciativa de Berta Fuster, perquè sempre, des de la joventut, que, si em deixes dir-ho en primera persona, també, Rosa Maria, no ho sé jo, però que a vegades ens hem de preguntar també on som els joves en l'Església, i precisament per parlar dels joves a l'Església també ens parleu de la Jornada Mundial de la Joventut.
Clar. Recordem que es va celebrar a Lisboa aquest agost, però la jornada se celebra cada any a nivell diocesà, a nivell local. I, doncs, aquest cap de setmana, aquest diumenge, és quan se celebra, i amb un lema que és Alegres en l'Esperança, no? Que és una cosa preciosa. Això el papa Francesc està, jo diria, enamorat dels joves, no? Rejuveneix ell mateix quan es troba amb ells, no? I els hi diu que són protagonistes, que tenen esperança, que tenen alegria, totes les coses positives que tenen els joves, no?
No sé si vas veure, Rosmarie, aquell documental de l'Èbole
amb els
joves, i jo crec que el papa s'ho passa molt bé amb ells.
Disfrutar.
Sí.
És un home que ja li agrada el contacte amb la gent. I encanta. O sigui, ell necessita contacte amb persones grans, joves, però amb els joves té una connexió especial, diria jo. I això respira, mútuament.
Per últim, va, que sempre li pregunto a la Carme, avui li preguntarem a Rosa Maria Gené. Com aconseguim el Setmanari Catalunya Cristiana?
Doncs, de moltes maneres, podeu fer-ho per telèfon al 93-409-2810 o podeu també entrar a la nostra pàgina web, catalunyacristiana.cat, i allà trobareu totes les opcions per fer-vos subscriptor digital, subscriptor en paper, per rebre la newsletter que enviem cada dia amb les informacions més destacades. Aquí
fàcil,
hi ha l'invitació.
Per tant, que qui no el té és perquè no vol. Rosa Maria Gené, redactora del Setmanari Catalunya Cristiana, moltíssimes gràcies per portar-nos totes aquestes novetats.
A vosaltres, gràcies.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio dos suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit-C-1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, envia'ls per veure. Amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit-C-1000 Liposomada de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Va, 36 minuts, gairebé que passen de les 10 del matí. Avui volem entrevistar Diego Vicentini. És a punt d'arribar en aquest estudi el director, guionista, editor i coproductor de la pel·lícula Simón, una pel·lícula candidata a millor film iberoamericà als Premis Goya 2024 i millor film llatí als 29ens Premis Forqué. De seguida us parlem de què parla una pel·lícula com Simón, però vaja, situada a Venezuela, segur que molts podeu intuir ben bé de què va una pel·lícula com aquesta. Una pel·lícula que té banda sonora, com la cançó de Danny Ocean, aquest Me Rehuso, que va usar el mateix director, el mateix Diego Vicentini, en una de les escenes d'aquesta pel·lícula. Una cançó que sonava així.
Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados. Canciones para ti.
Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl. Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer.
Avui minuts gairebé que passen de les 10 del matí. Ara sí, volem parlar de Simón.
If you're going to file for asylum, you need to do so as soon as possible.
¿Estás diciendo, bro? ¿Cómo que vas a pedir asilo, marico, y el equipo?
Porque eso es lo que va a pasar. Nos van a seguir matando.
So, where are you coming from?
Venezuela.
Venezuela. Això que acabem d'escoltar és una part de la pel·lícula Simón, l'òpera prima del cineasta veneçolà Diego Vicentini. El film està basat en fets reals i és la història d'en Simón, el líder estudiantil que lluita en les protestes del 2017 als carrers de Venezuela. Igual que un heroi de l'antiga Grècia, en la seva lluita i drama, Simón és perseguit, capturat, torturat pel poder polític i per salvar la seva vida ha d'escapar a Miami en busca d'asil polític. Simone és candidata com a millor pel·lícula iberoamericana als 38ens Premis Goya, a més d'estar nominada com a millor film llatinoamericà als 29ens Premis Forqué. A més, Simone, al Festival de Cine Venezolano de Mérida, va guanyar en les categories de millor pel·lícula, millor director, millor guió, millor fotografia, millor edició i millor actor de repartiment. Per això avui a la caravana tenim el plaer de saludar en directe a Diego Vicentini, director, guionista, coproductor i editor de la pel·lícula Simón. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
No, claro que sí, gracias por la invitación.
Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Supongo que emocionado por haber hecho esta primera película, haberla ya presentado. Enseguida hablamos de los premios, pero ¿nervioso en estas presentaciones de estar viendo cómo funciona?
Y bueno, ya hemos tenido la suerte de ir presentando la película en distintos países y hacer... Uh-huh. Yo estaba presente mucho a eso, entonces bueno, no va agarrando práctica, pero la verdad es que siempre, ayer la presentamos en Valencia y siempre ha sido muy emotivo, muy emocional compartir con el público, y porque en todas las funciones hay muchos venezolanos y todos han, siempre en la sala hay alguien que ha pasado por algo similar a Simón. Sí. Todavía no ha habido ni una función a la que vaya en donde no ha habido alguien que fue torturado. Entonces, sí, siempre son bien densas los cineforos, compartir esa experiencia con el público.
Ya digo, te quería preguntar cuál ha sido la respuesta de la película en los diferentes países donde se ha estrenado, porque se ha estrenado en Estados Unidos, en Canadá, en República Dominicana, en Costa Rica, en Colombia, en Bolivia, Perú, Argentina y Chile. ¿Has estrenado en Venezuela?
Sí, la película todavía está en cartelera, ya tiene 3 meses, y bueno, se ha convertido en la película más taquillera de Venezuela en los últimos 6 años.
¡Qué bestia!
Y sí, bueno, muy, muy contentos porque, bueno, la película ha tenido como varios objetivos. Uno para el público venezolano, pero como comentas, el público internacional siempre fue muy importante para nosotros, porque parte del objetivo de esta película es dar a conocer por lo que ha pasado Venezuela, por lo que han pasado los venezolanos, que también ha afectado el mundo entero, ¿no? Hay 470.000 venezolanos aquí en España, en el resto de Latinoamérica, ha afectado a los otros países, entonces que esta película pueda dar como una perspectiva más íntima y personal de qué es lo que nos ha ocurrido para que, bueno, lograr un mayor entendimiento y posiblemente generar esa empatía para, bueno, todos los que siguen llegando a los distintos países.
¿Te ha dado apuro presentarla en Venezuela?
Bueno, la expectativa con la película desde el día que anuncié el título de la película era que se iba a censurar, de que no le iban a dejar poner en Venezuela. Cuando yo la empecé a escribir, yo asumí que no le iban a poner en Venezuela, entonces más bien me dio la libertad y que bueno, yo voy a escribir lo que yo quiero escribir. Pero hicimos los procesos para estrenarla, porque toda película venezolana tiene derecho a 2 semanas en cartelera al menos. Hicimos los procesos y bueno, nos otorgaron el certificado de nacionalidad venezolana, pero incluyeron una cláusula que decía que no obstante, vemos que esta película puede estar en violación de la ley contra el odio y convivencia pacífica del artículo 20, que son 10 a 20 años en cárcel. Uh-huh. Pero eso fue como un aviso, y luego que un aplauso a nuestro distribuidor en Venezuela, que estuvo dispuesto y dijo, nosotros no te vamos a censurar, que tenga que venir el gobierno a censurarnos. Y bueno, la pudimos estrenar. Ocurrieron como unas noticias por ahí, pero al final no hubo una acción legal, no vinieron a cerrarla. Y se ha especulado mucho en Venezuela cómo dejaron que esta película la pasaran en Venezuela. Y bueno, mi perspectiva, mi interpretación es que, bueno, tan sencillo como ver los últimos 2 años, el averaje de personas que han ido a ver películas venezolanas en Venezuela, 5.000 personas, o sea, nada. Entonces, yo creo que la apuesta fue, no hay que hacer nada, si la censuramos, le damos prensa, noticia internacional, esto es una dictadura, no hay libertad de expresión. Uh-huh. Más fácil, no hacemos nada, la ven 5.000 personas y pasó por debajo, pero la sorpresa y la buena noticia es que, bueno, llevan por 114.000 personas que lo han visto en el país, y eso, que en los últimos 6 años es la más vista. Y bueno, y aquí estamos en España ahora, uh-huh, presentándola.
A ver si me explico, ¿eh? Sí que es verdad que no es la única película que trata cuestiones como los balseros, el asilo, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que Simón tiene una parte única como película que hace que esta historia no sea una historia más, sino que sea la historia. Ahora nos lo decías tú. que has hecho ya presentaciones en Madrid, en Valencia, hoy creo que haces en Barcelona, y te has encontrado mucha gente de Venezuela que dicen, yo he pasado por allí, y eso no pasa en cualquiera de las películas. ¿Qué hace de Simón una película especial?
Bueno, yo creo que ha sido casi surreal de contar una película en tiempo real, ¿sabes? Como se han hecho películas del Holocausto, y todavía seguimos haciéndolas 80 años después. Esto es muy loco de contar algo en tiempo real y estás en la sala de cine con los mismos protagonistas de tu película. También hasta me contaron en Venezuela, bueno, una mamá que vio la película, que mataron a su hija de 23 años en el 2014 en las protestas, me llamó, o sea, me pusieron en contacto con ella para que ella me comentara sus reacciones, pero también me contó que en la sala de cine habían 4 miembros del SEBIN, que es la agencia de inteligencia de Venezuela, que son los que básicamente representan la película torturando. Entonces, eso me vuelve el cerebro y que, wow, quienes yo estoy mostrando torturando en mi película fueron al cine a ver la propia película y ni me podré imaginar qué pasó por sus cabezas. O sea, y bueno, imaginarme que ojalá hayan sentido algo, o sea, le haya causado reflexionar uh-huh. Lo que están haciendo, pero es bien surreal contar en tiempo real lo que está sucediendo uh-huh. con una película.
Cuando veamos Simón, ¿qué veremos?
Bueno, yo creo que eso, van a poder ver una ventana más íntima a lo que ha sido esta crisis migratoria venezolana, que ya es el éxodo más grande en la historia del hemisferio occidental. Pero más allá del tema venezolano puntual que está ocurriendo acá, creo que, bueno, al final es una película humana sobre trauma, sobre superación de trauma, de tener que procesar estas emociones de pérdida y al final del perdón. Y yo creo que en un mundo tan globalizado todos entendemos un poco la historia de un migrante, irte a tu país y cómo balancear la difícil pregunta de tu derecho a tu vida, a quizás buscar una vida mejor en otro lugar, pero balancear eso con la responsabilidad colectiva, con tu cultura, con tu sociedad, con tu grupo, con tu país, de cómo balancear esas dos cosas. Y creo que esa culpa que a veces cargan los que se han ido de su país de sentir que abandonaron o dejaron atrás su país en busca de algo mejor.
Sí que es verdad, Diego, que si nos vamos un poquito para atrás, en 2019 realizaste un corto de la misma temática y con el mismo nombre, que era Simón. Por lo tanto, entiendo que la película da continuidad a ese corto.
En verdad fue como empezar de cero. Mantiene como el espíritu de Simón. Simón se trata sobre eso, un líder estudiantil que luchó por el país y ahora está buscando asilo político. Pero sí, yo empecé de cero, el guión en página 1. Empecé a escribir algo nuevo porque, bueno, ahora tenía mucho más espacio para qué de verdad es lo que quiero contar si ahora voy a hacer una película.
Uh-huh. Para la creación de los personajes te has inspirado además en jóvenes activistas reales. Ahora nos lo decías, ¿eh? ¿Cómo ha sido el proceso creativo?
Sí, bueno, claro, la película nace de como esa culpa de soy venezolano, estoy estudiando en Los Ángeles cine y en mi país está mi generación saliendo a la calle, los están matando, encarcelando, torturando y simplemente porque, bueno, mi familia, yo me fui a los 15 años a Venezuela, estoy viviendo esta realidad y no la otra. Entonces eso me generaba como una culpa y eso es como creo que la semilla del epicentro de esta película y está bastante presente la culpa en la película. Pero luego sí, yo quería que los protagonistas de la película fueran estos jóvenes, los más valientes, los que han dado la cara por todo el país, y entrevisté a varios jóvenes que pasaron por eso, que fueron líderes en su grupo, que fueron encarcelados, torturados, y que estaban pidiendo asilo político en Estados Unidos. Entonces, como guionista, increíble tener a varios Simones en distintos tiempos y hablar, conversar con ellos, tanto para tener detalles de qué les ocurrió, pero también a nivel emocional, de preguntarle, ¿y cómo te sientes ahorita? ¿Qué está pasando por tu cabeza? ¿Has hablado con tu equipo allá? ¿Qué te dicen contigo haberte ido? Entonces, poder hablar eso a nivel emocional. Y bueno, al final no es una biografía de nadie en particular, sino fui agarrando detalles de todo el mundo y tratar de hacer como esa historia que representa a toda la juventud venezolana.
Por cierto, lo que sí que vemos incorporadas en esta película son imágenes reales.
Sí. Sí, siempre tenía claro que quería sí, tener ciertos momentos, elementos donde se fusionó eso, la ficción con la realidad, porque bueno, parte de, creo que la importancia de la historia es eso mismo, que esto está ocurriendo. Mientras estés en el cine viendo esta película, ahorita hay más de 300 presos políticos en Venezuela, ahorita están torturando a alguien, o sea, esto es en tiempo real.
Me decías la culpa, y ahora me lo recordabas, hace 15 años que tú saliste de Venezuela. ¿Culpa de qué?
De sentir que no estás contribuyendo a la lucha de tu país y tu generación. Está saliendo, está dando la cara, está enfrentando tanquetas, disparos. Y tú también eres venezolano. Al menos yo siento como esa responsabilidad colectiva. Y sí, como también una culpa de privilegio, ¿no? Lo que siento es un privilegio, bueno, estoy en Estados Unidos, estoy estudiando cine, sí, o sea, y especialmente el 2017, que fue donde comenzó todo, vivir una doble realidad de me despierto en la mañana, veo Instagram, aunque mataron a este chamo de 19 años, pero voy a una clase a hablar de Hitchcock, a hablar de cine, cómo balanceo estas dos cosas que está ocurriendo en mi país. Y sí, es como una culpa de privilegio y de querer contribuir. Entonces, bueno, lo que he hallado hacer es, bueno, usar la culpa como gasolina, como motivante, que me siento culpable, ¿qué puedo hacer al respecto? Y bueno, entonces he utilizado el cine como vehículo para, bueno, tratar de contribuir algo al país. Y como yo no estuve presente en esas protestas, en esas marchas, entonces, bueno, que Simón, esta película se convirtiera en la piedra que yo nunca tiré en la calle.
Esta película, si tú te sentías culpable, ¿es una especie de autorredención?
Bueno, es interesante el proceso de escribirla y ahora verla. Y bueno, y la edité y uno la va construyendo, pero después verla y verla con público y ver tantas cosas que están tuyas, personales ahí, que no necesariamente fueron tan conscientes escribiéndola. Pero sí, que al final la película, como carga mucha culpa, también es un poco de la liberación de esa culpa, de otorgarnos un espacio para perdonarnos a nosotros mismos, de liberar un poco eso, de estar bien con que, bueno, obviamente hay tanto que uno quisiera haber hecho, quiere liberar al país, pero también soltar un poco y a nuestra generación, especialmente en Venezuela, le ha caído como en los hombres esa responsabilidad. Ok, estamos en dictadura, pero ahora resuelve, sal y tumba este gobierno y sufre las consecuencias, que bueno, muchos jóvenes ya no están con nosotros o quedaron muy afectados, obviamente, después los torturaron o encarcelaron. Entonces, sí, ha sido ese, bueno, esta película, esa batalla también interna de balancear la culpa con el perdón.
Empezábamos antes de esta entrevista a escuchar a Danny Ocean y este me rehuso. De hecho, Diego, si me dejas explicarlo, cuando entrabas en este estudio decías, esta canción sale en esta película. Digo, sí, por eso la hemos puesto. Y creo que hay un poco una historia un poco bonita detrás de esta canción. Tira.
Para todos aquellos amores que a ser separado. Baba Babylon girl, Baba Babylon girl. Esta canción es para ti.
Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí.
Lo digo porque hace poco tiempo veíamos un post en Instagram donde explicabas una historia del por qué usas esta canción en esta película, ¿no?
Sí, bueno, lo primero que te dicen cuando en clases de guión y que no escribas una canción específica en el guión porque después vas a tener que buscar los derechos y si no los consigues se te arruina la escena. Y yo que bien, pero esta es la escena que tiene, la canción que tiene que ser para esta escena. Y tal cual, es que nunca se me ocurrió otra. Hay una escena en la película donde los personajes bailan en discoteca y es la canción perfecta. Uno, es un artista venezolano. Uh-huh. Segundo, trata sobre una despedida. Me rehúso darte un último beso. Y bueno, Dani ha contado eso, que es un poco, o puede representar la despedida de Venezuela. Y me rehúso a decirte adiós. O sea, regresaré, que bueno, muy central en la temática de la película. Y aparte, a nivel musical, la canción me parecía perfecta porque es linda. No es un reggaetón ahí trancado porque no, si viste la película, el tono no era un perreo ahí entre los personajes, no encajaría muy bien.
Que la gente no se imagine.
Sí, no cuadraría bien. Entonces, melódicamente es más suave, es más linda, más tierna, entonces era perfecta. Entonces me reuní con Dani antes de filmar, un año antes de filmar, y fue contarle un poco la película para tener su bendición, y lo máximo, Dani ahí vio lo que quería hacer y me dijo, dale, o sea, por mí la puedes usar. Obviamente un proceso con Warner y con Sony que hubo que pasar, pero al menos a mí me importaba mucho que el artista estuviera bien con la película. Y la filmamos con la canción. Igual yo me cuidé, la filmé de una manera que si al final no logramos los derechos, podía igual editarla, pero sí lo logramos. Y hace 3 semanas en México la presentamos y por fin Dani la pudo ver y pude compartir ahí con... Y estaba nervioso, o sea, está viendo la película y de repente llega la escena y me empiezo a poner nervioso. Y si no le gusta... Y claro, yo soy fan de él y amo la canción. Entonces era, claro, como artista, nervioso que sin que su arte esté ligado con el mío y si no le gusta, pero sí, quedó encantado y pudimos compartir ahí y nada, muy especial ese día para mí.
Antes nos contabas, Diego, qué significa para ti este me rehuso y entre otras cosas me decías me rehuso a no volver a Venezuela. ¿Piensas cada día en volver en Venezuela?
Bueno, yo tenía 13 años sin ir a Venezuela y regresé hace 4 meses por el Festival de Cine Venezolano, que no pensé que iba a ir, especialmente ahora habiendo hecho la película, pero... Pero bueno, justamente... Más
matizo,
bien, bueno,
¿en volver y quedarte?
Es que tiene que, bueno, tiene que cambiar el país, pero sí, o sea, para mí siempre está esa ventana abierta. Si, nunca he pensado que el país no se va a arreglar. Todas las historias de los países son cíclicos. Todos hemos pasado. Alemania, Chile, Argentina, o sea, todos han pasado. La cuestión es cuándo se acabará y yo quiero ver ese país y los hijos de uno, entonces... Allí está la urgencia de, bueno, tratar de presionar a contribuir a un cambio para que ocurra más pronto que tarde.
¿Crees que eso pasará más pronto que tarde?
Ojalá. Y lo que hay es que hacer todo lo que esté en nuestras manos. Perderemos la lucha cuando paremos de luchar, así que lo único que podemos hacer es no parar.
Per entendre aquesta pel·lícula, i deixeu-me ser molt sincer, només cal mirar els ulls de Diego Vicentini quan parla de Venezuela i diu ojalá. La película de Simón, que es va estrenar al Festival de Cine de Mérida, ganó la categoría Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Fotografía, Mejor Edición, Mejor Actor de Repartimiento. Ha ido a no sé cuántos festivales ya por todo el mundo. Además es candidata a los Goya 2024 en España. ¿Qué significa para ti todo este reconocimiento?
Oye, se ha transformado en más allá de... Cada vez que haya un reconocimiento o artístico o técnico, más bien lo que ahora sentimos, y creo que todo el equipo de Simón, de casi que bueno, una carga, una responsabilidad de estar contando esta historia, de representarnos a todos los venezolanos, especialmente a todos los caídos, los que ya no tienen una voz. Entonces, cada cosa que ocurre con la película es como una plataforma, una ventana, una oportunidad para seguir visibilizando, seguir validando lo que ha sido esta lucha y los que ya no están con nosotros, de reconocer, mantenerlos en memoria. Y seguir esa lucha, o sea, creo que todo contribuye a seguir presionando y simplemente visibilizar es parte de esa tarea que tenemos con esta lucha. Entonces cada cosa ahorita para los Goya, por eso hacer este esfuerzo, por eso presentar de ayer en Valencia, hoy en Barcelona, mañana en Madrid, para seguir visibilizando y empujando, y cada cosa que logra la película lo sentimos como un aporte al país. Entonces ha sido en ese aspecto muy lindo combinar las cosas, que bueno, algo que puede ser un mérito artístico, técnico, esté ligado con contribuir a algo al país.
Me hablabas de esta lucha, ¿eh? ¿Hasta qué punto crees que la cultura tiene que ser precisamente este motor de cambio?
Hasta que sea suficiente para lo que queremos lograr, ¿no? Bueno, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos como seres humanos, todos como venezolanos, y que, bueno, ¿hasta qué punto será suficiente? ¿Hasta qué punto estamos satisfechos de cómo están las cosas? Y si no, bueno, ¿qué está en nuestras manos para hacer para lograr los objetivos que tenemos?
Hoy, si no me equivoco, en Barcelona es preestreno de la película. ¿Sabemos ya fecha de estreno?
Ya estamos en conversación para que esté en cartelera en toda España. Lo más probable es que sea en enero. Estamos con los procesos de clasificación de la película, que tardan unas semanas. Pero sí, ahorita estas proyecciones, que hoy en Barcelona, en Cinemes Girona, es para el pase para los académicos, darle la oportunidad que la vean en salas de cine. Mañana igual en la sede de la Academia en Madrid la vamos a presentar para los académicos. Si algún académico está escuchando, por favor, para que vayan. Y luego también el domingo en el Cine Capitol la vamos a pasar. Todo esto es como para la campaña de los Goya, pero sí, luego la intención es que quede en cartelera aquí en España.
No os perdáis esta película, Simón, de Diego Vicentini, que retrata una realitat crua, però plena, plena, plena d'esperança. Diego, antes de despedirme, si quiero preguntarte, ¿algún proyecto de futuro? ¿Ya estás en alguna otra película, en algún otro follón? Digo follón porque, perdoneu, y no tiene que ser nada fácil. Diego Vicentini es director, guionista, editor y coproductor de la película.
Bueno, sí, ya...
Ahí
ya.
Es nada, ¿eh?
Hice unas cositas. Sí, ya estoy... Ya tengo en mente el próximo proyecto, tengo el concepto, pero Simón ha consumido mi vida entera, entonces ahorita es momento de terminar de llevar Simón en todos sus procesos, pero sí, ya tengo ahí en mente la próxima película. Es cuestión de terminar esta etapa y sentarme a escribir.
Diego Vicentini, muchísimas gracias. Mucha suerte en el estreno, mucha suerte en los premios Goya. Yo la vi ayer. Mucha suerte, pero yo creo que se la lleva. Así de claro, yo creo que se lo lleva. Bueno. Mucha suerte y que viva en Venezuela, pero sobre todo una Venezuela diferente. Así que vaya sea. Muy bien, un abrazo.
Muchísimas gracias.